Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres. Des de Constantí Ràdio al dial 97.9 de la FM, iniciem Arran de Vers, a Frec de Llavi. Viatgem cap al món de les emocions, donant-li veu a la paraula, de la mà dels convidats al programa, en l'especial parlar en temps de Covid. Avui comptem amb les aportacions que ens han fet arribar Marisol Nogués, Borja Arrizabalaga, Adela Filbà, Pili Roca, els germans Àlex i Exeran Pasqual, Esther Llauradó, Fran Guinart, Montse Santó, i comptarem també amb les cançons dels cantautors Laura Jarreño i Javier Jarreño. Comencem! Aquesta setmana hem proposat dues qüestions relacionades amb l'actualitat del moment. La primera, com veieu que des de la cultura es reclami un salconduit per poder assistir a actes culturals? La segona qüestió fa referència a les vacunes, a l'enrenou i a la incertesa que diàriament ens aboquen des de les autoritats competents. Com veieu tot l'enrenou que susciten les anomenades vacunes? El món de l'espectacle reclama el salconduit cultural ja, i el govern s'hi nega. Les entitats sectorials i els artistes demanen poder esquivar el confinament comarcal. Després d'anunciar un nou confinament comarcal per les pròximes dues setmanes, que impedirà als espectadors moure's per anar a concerts o funcions de teatre fora de la seva regió, el sector cultural s'ha tornat a mobilitzar. Les entitats sectorials del teatre, com la patronal Adetka i el col·lectiu de companyies independents i de la música, com les sales de concerts de la SAC, han llançat a les xarxes la campanya Salconduit Cultural Ja. El sector està preocupat pel pas enrere, que significa una mesura que tindrà una afectació directa sobre l'estabilitat de la programació dels espectacles i vers els clients que ja havien adquirit entrades per assistir a sessions de teatre. Demanen la possibilitat de circular entre comarques per assistir a les funcions contractades, per no sumar aquest perjudici a la restricció d'aforament al 50%. Cal recordar que el toc de queda sí que es pot allargar una hora si es torna d'una funció amb l'entrada a la mà. Si no és així, per les empreses serà una despesa extraordinària haver de tornar als espectadors les entrades comprades. Per a festivals com les Trenes de Girona, que està en ple funcionament, serà una estocada brutal. Com van avisar en la presentació els organitzadors, que ja van dir que caldria suport institucional si es tornava al confinament. De moment, estan pendents de si hi ha cancel·lacions. També afectarà el festival Sismògraf a Olot, que tenia el 88% d'entrades venudes o reservades. El festival ja havia previst aquesta opció i tornarà les entrades a qui no hi pugui assistir. I recorda que els programadors poden ser-hi igualment per motius professionals. També comença aquest divendres, amb dos concerts de Manel, el cicle de concerts de la plaça Monumental, on hi havia previstos concerts amb distància i butaques numerades fins a finals de juliol. El govern ho veu imprudent. De moment, el govern s'hi nega. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha descartat ara per ara l'excepció cultural perquè s'ha de ser molt prudents, tenint en compte la situació hospitalària. El govern treballa amb l'horitzó que l'oci nocturn pugui recuperar aquest estiu una certa normalitat, en públic, dret i sense distància de seguretat. Però aquest relaxament dependrà del fet que la transmissió comunitària estigui sota control i també que hi hagi un percentatge raonable de persones vacunades, un llindar que el secretari general de Salut, Marc Ramentol, situa en el 30% de la població al mes de juny. Ramentol ha indicat aquest dijous que veia precipitat plantejar aquest escenari abans, amb independència dels resultats del concert que es va fer amb 5.000 persones al Palau Sant Jordi, que se sabran la setmana vinent. Per al secretari general de Salut, el fet que se celebrés el concert demostra la importància que la cultura fos designada bé essencial. Tanmateix, ha demanat no identificar els tests d'antígens com la clau de volta per poder tornar a una activitat normal, sense altres mesures de control, com la mascareta, el control d'aforament i la traçabilitat del públic. Desenes d'artistes s'han sumat a la campanya a través de les xarxes i també entitats d'àmbits com el cinema i les arts. I fent un breu repàs pel tema vacunes, direm que les persones de 66 a 69 anys no començaran a rebre les primeres dosis d'AstraZeneca fins que no s'hagi completat la vacunació dels d'entre 60 a 65 anys. Així ho ha confirmat Salut. La consellera Alba Vergés també ha confirmat que esperen per la setmana vinent una nova remesa de Pfizer que els permetrà tornar a citar els majors de 80 anys que ja han rebut la primera dosi. D'altra banda, la consellera de Salut ha reconegut que encara estan pendents de decidir com es segueix vacunant els 200.000 menors de 60 anys que estan pendents de la segona dosi d'AstraZeneca. Diu que el dia d'avui es planteja entre mantenir una dosi, perquè ja tenen una efectivitat del 70%, posar una vacuna diferent o acabar amb la segona d'AstraZeneca. En tot cas, el doctor César Hernández, cap del Departament de Medicaments per a Ús Humà de l'Agència Espanyola del Medicament, ha defensat la retirada per als menors de 60 anys. Unes 200.000 persones menors de 60 anys han estat vacunades a Catalunya amb la primera dosi d'AstraZeneca. Són gent de col·lectius essencials que ara estan pendents de com els afecta la decisió del Ministeri de Sanitat d'aturar per precaució la vacunació. Una qüestió que, de moment, està a l'espera dels resultats d'estudis en marxa i que la consellera de Salut, Alba Vergés, confia es resolgui la setmana vinent en el Consell Interterritorial. Ara per ara no hi ha ningú amb la segona dosi d'AstraZeneca posada i hi ha un termini fins a finals d'abril, quan s'haurien de començar a posar les primeres segones dosi. Tenim dies encara, però espero que es prengui la decisió quan abans millor per reduir els neguits, ha afegit la consellera. L'Agència Europea del Medicament anima a seguir vacunant amb AstraZeneca. Concluïa ahir que les trombosis estranyes detectades en alguns vacunats poden ser un efecte secundari infreqüent del vaccí Oxford AstraZeneca i les catalogarà com a tal a partir d'ara. L'EMA ha trobat un possible vincle entre un reduït nombre de casos de trombosi amb nivells baixos de plaquetes i el medicament britànic. Tanmateix, el regulador de la Unió Europea continua aconsellant el seu ús perquè els beneficis superen els riscos. Això sí, l'EMA demana a metges i vacunats que siguin conscients de la possibilitat que es produeixin aquests casos molt rars durant les dues setmanes posteriors a la vacunació. Les dues opcions que estudia Sanitat són no administrar cap altra dosi als que ja tinguin la primera, confiant que desenvoluparan així el 70% d'immunitat que preveu la vacuna britànica amb una sola dosi. O recórrer a l'anomenat còctel de vacunes, és a dir, administrar la segona dosi d'una altra marca, que és una cosa que el govern rebutjava fa tot just unes setmanes, perquè no existia evidència científica que això es pogués fer. I l'EMA insisteix en la seva resposta a aquest diari en que no hi ha estudis científics que avalin que això s'ha de fer. Ens agradaria aclarir que, de moment, les companyies implicades en el desenvolupament de vacunes contra la Covid-19 no han proporcionat evidència que doni suport barrejar vacunes, indiquen en l'organisme on se segueix revisant les dades disponibles sobre la matèria. A més de l'EMA, Sanitat va determinar esperar a veure què feien altres països, però tampoc això serveix, de moment, per prendre una decisió. Divendres passat, França va anunciar que subministrarà una segona dosi de Pfizer o Moderna als que ja tinguin la primera d'AstraZeneca. No obstant això, fonts del Ministeri de Sanitat van rebutjar aquest mateix dia afanyar-se a prendre la decisió, amb l'argument que a Espanya encara hi ha temps per això, atès que la segona dosi no ha d'inocular fins passades entre 10 i 12 setmanes i que, per tant, queda al mínim un mes perquè els que es van vacunar amb la primera dosi hagin de posar-se la segona. Una mica complicat tot i complexa. De fet, què passarà amb el pla de vacunació? Ens preguntem. El pla de vacunació és una altra de les incògnites. Tot i el nou panorama, la ministra ha mantingut el compromís de l'executiu estatal de tenir el 70% de la població espanyola vacunada a finals d'agost. Un altre objectiu és que entre l'abril i el maig s'hagi vacunat tots els majors de 60 anys de l'Estat. La Comissió Europea ha emès un comunicat on es recullen les conclusions de l'EMA entorn de la vacuna d'AstraZeneca i s'acorda que calen més estudis de farmacovigilància en grups específics. També subratllen que, atès que els plans de vacunació estan en un estat crucial d'implementació, es mantindrà una discussió continuada dels assumptes relacionats amb tot el procés europeu i la planificació futura. Bé, i dit això, potser ja és moment d'escoltar ara les opinions dels convidats del programa. Quina conclusió en treuen ells? Com viuen aquests dies d'incerteses els nostres convidats en relació amb els dos temes que ens ocupen? Marisol Nogués, des de Font-rubí, a l'Alt Penedès, ens envia el seu àudio i ens diu, escoltem-la.
Una salutació cordial a tots els que ens esteu escoltant. I gràcies un cop més a la Isabel Rivera, que ens dona veu. Bé, en aquesta setmana ens proposa dos temes candents, com sempre, per no variar. En primer lloc, el cultural i el salt conduït. A veure, estic d'acord. Cinema, teatre, sales de tota mena que siguin culturals, tindrien que tenir una prova pilot per poder-hi entrar i no arruïnar més el poble. Perquè tot el que tenen tancat i està més que ben estructurat, surten i s'ajunten a altres llocs, que és molt pitjor. Cada setmana es troben a moltíssims llocs gent que fan el botellón, gent que s'amaguen i fan festes de tota mena i estructura. Què millor que poder-ho tenir tot controlat. No és possible que aquesta setmana et diguin surt. Tots érem més que segurs que acabat de Setmana Santa tornarien a tancar. Simplement és donar la mel a la boca, als hostalers, a la gent de la cultura, a tothom. De fet, a tothom. Per dir, vinga, ara sou nens petits i us donem permís perquè sortiu al pati. Així ho veig jo. Malauradament, ens tracten com persones sense coneixement. Però com s'atreveixen? No veuen el que estan fent? Tindríem que tenir una persona per tot el món o una societat que parlés en nom de tots i que anessin tots alhora. I potser així, dic només potser així, serem capaços de poder-ne sortir. I la segona és lo de les vacunes. Bé, el meu marit té 60 anys recent fets i el van vacunar de l'AstraZeneca el dia 25 de març, a les 10 del matí. Ens van enviar un SMS, com ho vaig ja comentar la setmana passada, i fa dues setmanes poder. I bé, i s'hi va anar, cues, però el que va ser molt curiós és que el meu marit era el primer de l'Alt Penedès que quan es tornava a vacunar de l'AstraZeneca. I per davant n'hi havien, però dotzenes i dotzenes de persones. Molt bé, et diuen espera't a fora 15 minuts o 20 minuts després d'haver-te vacunat per si et passés quelcom poder ajudar-te. Afortunadament no va ser així. Ell l'endemà només va tenir pues un dia, allò que es diu pesat, un dia que s'estava adormilegant molt, quan és un home molt actiu. Però ni febre ni res de tot això. El dia següent, res de res. Però sí tenim amics, entre ells un que és farmacèutic, que a ell sí li va agafar tremolors, li va agafar a una part del cos. Sort que el ser farmacèutic va córrer a prendre's algunes coses que ells saben, que per això van estudiar, i sembla que va millorar. Però aquells dos dies van ser terribles. Bé, això són coses que et poden o no passar. Però el següent és, què passarà en endavant? No sabem quan li tornaran a fer el reforç. No sabem si, com diuen, en vez de ser reforç amb AstraZeneca, pot ser en Pfizer. Però tampoc no sabem si aquest és correcte o no, perquè ara diuen que vindrà la Janssen. La Janssen, una sola vacuna. Molta gent, no sé si saben que la Janssen és de la Johnson & Johnson. Aquells que van estar amb una multa multimilionària per haver fet uns productes pels infants que portaven càncer. I dius, per favor, què diu? Oh, i tant! Ens tenim que informar molt de les coses. Ara tenim la primera de totes, la Pfizer, AstraZeneca, Moderna, la Janssen, que és de la Johnson & Johnson, l'Sputnik i quantes més. No tindria que haver ni una per tot el món, anar tots a una. Com s'atreveixen a prendre la gent per covalles? És que som covalles. És que jo cada dia ho veig més clar. És perillós, sí, i també són perillosos posar-te la vacuna. És que ja no sé si al meu marit li posaran la segona o no. No sé el que passarà dintre uns anys envers el que se'ls hi ha posat. Evidentment que es fa per un bé, segur. Segur. Però dintre de la seguretat tinc també un petit tant per cent, o no tan petit, que em fa dubtar de tots. L'OMS, Organització Mundial de la Salut. De la salut d'aquí. Cadascú campi qui pugui. A ningú li importa el que passa amb la nació del costat. És un desgavell total. I amb tot això, qui és el que queda aïllat? Els que fem cas. Que ara torno a estar tancada, confinada, doncs jo sóc de l'Alt Penedès, no puc anar a veure els meus pares, que estan al Barcelonès. No puc anar a veure els meus fills, que estan al Barcelonès. Però faig cas fil per randa. I després veus com ells s'ho salten tota la torera. No és possible, com amics meus que són restauradors, tinguin hotels tancats, el gasto fet i sempre l'imprevisió. Ara ens van posar el caramelet a la boca i vinga, te'l tornen a treure. Jo ja no agafo cap esperança. Vist com vist, ja ho he dit moltes vegades, sóc molt afortunada i no surto a cercar aventures, perquè no estem guarits de res. Ara tot és córrer, però necessito una figura capdalt que digui córrer cap a on. Cap a on? Que la salut és la vida, però la feina també. I es té que tenir algú que parli amb la veu d'una persona que tothom pugui confiar. No només a una nació, una persona que parli a tot el món per igual. Aquest és el problema on veig que cada terra fa sa guerra, que ningú sap per on tirem. I per darrer, us he dit que el van vacunar el 25 de març. Bé, doncs li tornaven a enviar a última hora del 25 de març que quedava suspesa la vacuna del meu marit, quan el havien vacunat a primera hora del matí. Un desgavell total. Els pares, amb 88 i 84 anys que acaba de fer la meva mare aquest mes, ella no es pot bellugar i el pare no massa bé. La meva germana va voler-se posar en contacte amb la seva doctora de la Seguretat Social, perquè només t'ho poden donar les vacunes aquestes a la Seguretat Social. Bé, resposta, no es pot posar en contacte amb ella, té que parlar amb la seva infermera a cap d'una setmana. No estan vacunats? Perquè com els portem a Sant Pau pel carrer? Com els portem al mig de tot? Que la meva mare no s'aguanta i que el meu pare amb prou feines. De què estem parlant? Sisplau, que tots els polítics parlin de política, que els que siguin financers parlin de finances, però només tinguin la veu que ens interessa, que són aquests que treballen per la salut. Els de la salut per la salut. Només amb ells en creureu el que diuen. I com que la persona que tinc més propera és la meva doctora, que es diu Eva Lluch, i és tan extraordinària, és a l'única que li faig cas, perquè és l'única que sé que mai m'enganyarà. Salut a tothom i desitjo que entre tots ens en sortim bé.
Gràcies, Marisol, per la teva aportació. Realment hem pogut sentir a través de les teves paraules el desconcert que gairebé tota la població té en aquests moments. I de ben segur que molts s'han identificat amb les teves conclusions. Em quedo amb la frase: necessito una figura cabdal que m'indiqui cap on he d'anar. Realment és així, Marisol, ho necessitem. Gràcies, una abraçada i fins la propera. Borja Arrizabalaga, des dels Pallaresos, també ens ha fet arribar el seu àudio i ens diu, escoltem-lo.
Hola Isabel, bona nit, una altra vegada, felicitats pel teu programa. Bé, i la meva contribució és aquesta amb respecte a les dues preguntes que em fas. La primera, el salvoconduit, bueno, jo estic totalment a favor. Crec que, de fet, la cultura és l'única via d'escape i ha de ser, junto a la família i a la natura, doncs una de les eines més importants que tenim els éssers humans per disfrutar, per gaudir, per pensar, per parlar de filosofia i de tot allò que ens preocupa. Jo estic molt a favor d'aquest salvaconduït en el sentit que hi ha gent que es pugui desplaçar d'un lloc a un altre, perquè no en totes les ciutats n'hi ha teatres ni espectacles que són culturals bons. I llavors sí, jo crec que estic totalment d'acord que se promocione, se acelere, se permita aquest desplaçament entre comarques per poder anar a un teatre maco i bueno, pues, amb un horari limitat, no? Doncs, una tarda o un matí, una mica amb aquestes restriccions de que tu vas per a un acte cultural i després tornes ràpidament a casa sense fer sopars ni fer coses rares, no? És a dir, respectant les restriccions, no? Aquest equilibri jo crec que es pot perfectament combinar i crec que és una sortida molt digna, no solament pel negoci de la cultura, sinó per nosaltres mateixos, perquè la cultura per mi és una de les coses més importants que té l'espècie humana. Amb respecte a l'altra qüestió, bé, jo ho tinc clar. Jo el que estic veient són moltes incoherències, moltes discrepàncies, ja no solament en l'àmbit polític entre els governs, que això és part de la seva personalitat, de la seva manera de fer, no? Sinó ja inclús ja a nivell científic, no? Hi ha contradiccions, hi ha incoherències, i jo penso que mentre que no s'aclarin ells mateixos, els científics, i després que no hi hagi una normativa clara de gestió comú a nivell de països europeus, i que no estem canviant les coses un mes sí, un mes no, perquè no tinc dades, perquè no se sap, perquè no hi ha correlacions, totes aquestes coses, a mi que em deixi una mica tranquil, i com ho deia el doctor Cavades, doncs, oye, per fer una vacuna hem que passar 4, 5, 6, 7 anys. Llavors, jo prefereixo passar un any tranquil·lament mirant que augmenti la confiança, que s'aclaren els científics, que tenim unes normes que siguin clares, que no les canviem dependent del vent que bufa, i una mica, quan esté tot una mica més assentat, pues primer de tot, pues escollir jo, bajo la meva responsabilitat, aquella vacuna de les opcions que tinc més, que jo penso que és més profitosa per mi, no? Com se fa a alguns països, com a Xile, que deixen escollir entre les quatre vacunes. I llavors, ara mateix és un mal moment perquè hi ha una escassez de vacunes, doncs no passa res, jo me poso a la cua i a setembre, octubre, novembre, desembre del 2022, quan s'hagin clarificat les coses, quan hi ha disponibilitat de vacunes al mercat, quan te deixin la possibilitat, perquè hi ha disponibilitat, hi ha més estocs que pacients, doncs escollir la teva pròpia vacuna. Jo penso així, penso que necessitem estabilitat, necessitem criteris raonables, científics, coherents, i mentre que aquests gremis, tant el científic primer i després la gestió política, no es posen d'acord en uns criteris únics de sentit comú, que no siguin canviats, que siguin constants, basades en evidències científiques, doncs jo prefereixo allunyar-lo una miqueta més, perquè clar, ja porto un any, m'entens? No passaria res si em portés un altre any tranquil·lament esperant aquesta confiança, perquè la veritat és que no transmetren cap confiança per a l'afany tan gran de vacunar-se. Jo crec que s'ha de vacunar, però amb unes dades i amb una experiència que et permetre, bueno, tindre una confidència, una fiabilitat, una confiança important, perquè ens estem ficant al cos unes substàncies que encara els científics no tenen clar quines són les seves efectes secundaris al curt termini. Imagineu-vos els efectes al mig i llarg termini. Doncs jo prefereixo esperar una miqueta. Vale, Isabel, gràcies pel teu programa i, com sempre, enhorabona, felicitats. I a tots els oients de Constantí Ràdio, una forta abraçada. Adéu-siau, cuideu-vos molt i passeu una bona setmana. Adéu.
Gràcies, Borja, per la teva aportació. Com bé diu en Borja, ell creu que és prudent esperar per veure els resultats i poder escollir la vacuna que s'adecui més a les necessitats de cadascú. Gràcies, Borja, per aquest àudio. De ben segur que els nostres oients també es senten identificats amb les teves conclusions. Una abraçada i fins la propera. Pilar Roca, des dels Pallaresos, ens envia el seu àudio i ens comenta. Escoltem-la.
Hola, bona nit, Isabel. Mira, respecte a la pregunta que proposaves, a veure què opinaven sobre el salt conduït al món de la cultura, jo crec, bueno, jo defenso molt aquest sector, m'agrada molt i el defenso, i sí que m'agradaria que hi hagués un salt conduït sobretot aquestes persones que ja tenen l'entrada comprada, seria una llàstima, no? El que passa és que moralment, tal la situació que estem vivint, jo moralment, per exemple, procuraria no sortir de la comarca on estic. Crec que hi ha molts teatres per tot arreu, molts espectacles, i que amb tot el que estem vivint, doncs hauríem d'anar als més propers de casa nostra, evidentment per evitar més contagis i aquestes situacions, no? Però sí que és veritat que si una persona, doncs, ja tingués les entrades, jo crec que sí que podria anar, i amb molta compte. Vull dir, és una cosa que no podem perdre. Això sí, podem fer pinya i cadascú que pogués anar amb els meus aprops de casa seva. I sobre les vacunes, el tema ja comença a ser bastant vergonyós, començant perquè encara no n'hi ha ni el 10% de la població vacunada. I després l'actitud que tenen els polítics amb aquest tema i l'actitud que tenen les farmacèutiques, que l'únic que estan creant al final és desconcert i por entre la població. Felicitats pel vostre programa, m'agrada molt, i moltes gràcies per deixar-me participar. Bona nit.
Gràcies, Pili, per la teva aportació. Realment la cultura és prou necessària, almenys fa que ens sentim millor, que ens sentim lliures. I com bé comentes, anar als teatres, preferiblement, si és possible, sense sortir de la comarca. En el tema de les vacunes hi ha força incertesa, creant aquest desconcert i aquesta por a la població. Gràcies a tu, Pili, per participar al programa. És un plaer. Una abraçada i fins la propera. Montse Santó, des de Sant Pere de Ribes, ens envia la seva aportació i ens diu, escoltem-la.
Hola, bon dia, Isabel. Bon dia a tots els oients i col·laboradors. Avui ens demanes què en pensem sobre el salvaconduit de la cultura. I jo trobo que està bé, perquè fan molt de mal al sector el tema dels confinaments comarcals, etc. I és el que diuen, no? Que hi ha moltes persones que ja han comprat entrades i que de cop i volta, doncs, tot això es perd, no? Per ambdues parts. I igual que volen instaurar salvaconduït per viatjar, doncs per què no per la cultura? D'aquesta manera s'intenta poder seguir funcionant, no?, en tots els àmbits. I possiblement ens trobem demandes de salvaconduïts per més temes, que és que com que tot va venint sense gaire sentit. I després, sobre el tema de les vacunes d'AstraZeneca, que aquí la posen, que allà la posen, segueixo pensant que no hi ha una organització, o sigui, no hi ha, sembla, o almenys sembla, que no hi hagi col·laboració, que no hi hagi diàleg entre els diferents països i que no vagin tots a una, no? Vull dir, si els efectes secundaris són igual aquí que a Noruega, que a Alemanya, doncs, coi, doncs tots a una feu una retirada. Quants medicaments no s'han retirat de mercat? Moltíssims. De fet, no sé si en sou conscient, però la gran majoria dels medicaments, fins i tot els que es compren sense recepta, una dels efectes secundaris que tenen dins del prospecte pot provocar la mort. Vull dir, la gran majoria. Llavors, imagina't amb vacunes que són experimentals. Doncs els efectes secundaris deuen ser, vamos, és que no tenen paper suficient per apuntar-los, perquè de fet tampoc no els coneixen. S'ho van trobant sobre la marxa. I, a veure, m'imagino que és tema d'inversió econòmica, no? S'han pagat, doncs s'han de posar. O això és el que sembla. Això és el que sembla. No puc afirmar res perquè no ho tinc contrastat. I persones que ja se l'han posada i estan al límit d'edat, jo en conec algunes, i els hi han dit, doncs, que més endavant ho valoraran, però que amb la primera dosi posada ja tenen com un 70% d'immunitat, no? I que això, doncs, possiblement, si no se'ls hi posa la segona dosi, d'aquí un temps se'ls hi posaria com un altre tipus de vacuna, que encara que sigui d'una altra marca, seria com un reforç, un reforçament. Això és el que els hi han dit. Tampoc no sé si a tothom els hi diuen el mateix. Això és el mateix que, per exemple, jo, per exemple, vaig rebre una notificació de l'hospital que, clar, jo estic en un tractament d'un any amb immunodepressors i em diuen que durant tot aquest any que jo prengui aquest tractament no em puc vacunar. També em van dir que les persones que fan quimioteràpia tampoc se'ls pot vacunar. I alhora em diuen també per amistats que les persones amb càncer van ser els primers en vacunar-se pel risc. Llavors, clar, no tinc clar si és que eren persones que no prenien el tractament, que no estaven en aquell moment fent quimioteràpia, però sí pateixen la malaltia. O sigui, hi ha tanta desinformació que, clar, és que és en general. La desinformació és en general, perquè trobo, potser m'equivoco, que els països no s'han assegut a parlar de escolta'm, consensuem com ho hem de fer, perquè, a veure, totes les persones, per molt que visquem a un país o un altre, som iguals, no? Vull dir, patim les mateixes malalties, patim els efectes secundaris de la mateixa manera, uns més, uns menys. Llavors, per què no van a una? Vull dir, realment segueixen primant els interessos econòmics? Bueno, és que aquesta pregunta et trobo que s'obre, perquè la resposta és sí. Doncs, bueno, espero que aquest salvaconduït afavoreixi la cultura, que tant ho necessita, i altres sectors que també ho necessiten. Però el que em preocupa és que realment tot es fa a la babalà. Segurament que el millor que se sap, i perquè tot varia tan ràpid i que suposo que està fora de control, però trobo a faltar de debò que tots els països se sentin a parlar-ne, se sentin junts i valorin realment tots a una com reaccionar a un mateix medicament. Vull dir, quan es retira un medicament, es retira a tot arreu. Vull dir, per què les vacunes no? Més que respostes, tinc preguntes. Bona tarda, gràcies.
Gràcies, Montse, pel teu àudio. Com bé comentes tu, hi ha una falta d'organització i sobretot de diàleg entre els països. Caldria, com bé dius, anar tots a una. Gràcies, una abraçada i fins la propera. Bé, i ara us convido a que escolteu una cançó de la cantautora Laura Jareño. Aquí canta juntament amb el seu germà Javier Jareño. Liebes Lied, del seu disc Abrazar la vida. Ell l'acompanya en veu i en guitarra. Escoltem-los. Els germans Àlex i Exaran Pasqual, des de Barcelona, ens han fet arribar la seva opinió envers el tema del salconduit i de les vacunes. Escoltem-los.
Hola, bona tarda. Avui us vinc a informar sobre la meva opinió de lo que em sembla lo del carnet de vacunació i lo de la segona vacuna. El principal és lo del carnet. No em sembla bé perquè si, per exemple, et posen la vacuna, no significa que no puguis agafar el virus. El pots agafar però no el tens al 100%, només que l'agafes com un refredat i no, tampoc tens dret a anar a qualsevol, a un teatre o a una òpera sense mascareta, amb més gent, perquè podeu ser asimptomàtics o qualsevol cosa. I no em sembla bé, perquè si hi ha algunes persones que no poden anar a l'òpera perquè no tenen la vacuna posada o qualsevol altra cosa, no, em sembla injust que vosaltres aneu sense mascareta perquè ja teniu la vacuna, que tampoc té... també ho podeu agafar. I la meva opinió sobre lo de la segona vacuna no em sembla molt bé, La primera vacuna no em sembla molt bé, però es pot acceptar. Però la segona no em sembla correcta perquè no sabem quins virus pot portar. Perquè ens diuen que és anti-Covid, però no sabem si porten uns altres virus o no podem agafar uns virus o un fermentat o el que sigui. Només ens afirmen o ens confirmen que només actua contra el Covid, no contra unes altres coses. També aquesta vacuna pot tindre més coses a part de la vacuna. No sabem què és. A lo millor amb alguns els donarà al·lèrgia, amb uns altres els pot donar un altre virus o el que sigui. Però amb la primera vacuna crec que ja està bé. I si faran una segona vacuna, que es miri molt bé, que es facin moltes proves i que quan ho tinguin 100% comprovat que és efectible, o sigui que funciona bé la vacuna, llavors tindrien que informar a tot el món perquè la gent es pugui vacunar. Tothom, sigui ric, sigui pobre, sigui del carrer o no, o qualsevol cosa. Tothom té dret a viure. Tothom. No hi ha favoritisme, ni rics ni pobres, no. Tots. Som persones, som humans. Tothom s'ha de vacunar perquè qui sap qui li depara el futur. Per exemple, ara és milionari, però després és el millor no. O un pobre després és millor. Ha de viure. El millor no viurà tant, però viurà. I serà feliç per aquell temps. No es mereix morir perquè uns tontos diguin que només poden amb els milionaris. No. Aquesta és la meva opinió i espero que us agradi, que m'hàgiu entès bé el que he dit i a la pròxima setmana segurament també estaré. I fins una altra. Aviat. Adéu.
Hola, sóc l'Exeran Pasqual, us dono una salutació i respecte al tema que ha tret la Isabel Rivera en el nou programa d'aquesta setmana sobre l'enrenou que hi ha en aquest tema de les vacunes i sobre el carnet de s'ha conduït, sí, d'anar a qualsevol lloc amb permís, als teatres, concerts i tal, doncs m'agradaria donar la meva opinió perquè a mi doncs m'interessa parlar sobre aquests temes perquè són temes que definitivament són molt importants i més ara que coincideixen en l'època que estem ara. La primera pregunta que vull respondre és sobre el salconduit o el carnet, que és el mateix. Jo crec que també que està bé tindre un carnet per anar als teatres, per anar als amfiteatres, per anar a museus, per anar a concerts, per anar al cine. A mi em sembla una bona idea perquè així pots controlar gent i a lo millor els dius que tornin una estoneta més tard perquè així hi ha més gent en aquella plaça o en aquell lloc. Però en tot cas, per exemple, d'anar a llocs com muntanya, no crec que faci falta que tinguin que revisar els carnets, cosa que no crec que fan, però si ho fessin, que no em semblaria bé, i a la platja, doncs, tampoc. I, doncs, la segona pregunta que vull respondre és sobre el tema de l'enrenou que hi ha amb les vacunes, i, doncs, el tema que sí, el que jo vull parlar és el meu avi el van vacunar i el, doncs en el moment estava bé fins que el següent dia, mig cos, més o menys, estava molt malament, estava quasi paralitzat, no es podia moure, i llavors va tenir que prendre medicaments, i però després, per molt que hagi tingut que prendre medicaments, torna a estar bé, es pot bellugar bé, i doncs la meva, el que vull dir és que per molt que hi hagi una vacuna per tot el món, però que també, com vaig dir en l'altre programa, que especifiquin una mica més els efectes secundaris que pot tindre aquesta vacuna per al nostre cos, i doncs que intentem entre tots vacunar tot el món, vacunar qui faci falta, i sobretot intentar que aquesta pandèmia baixi com estava abans, que definitivament s'acabi, i així podrem estar bé, no tindrem que preocupar-nos. Però segueixo remarcant: porteu mascareta, renteu-vos les mans, i quan parleu no us baixeu-vos la mascareta, vale? Mai us la baixeu quan tingueu que parlar amb algú i esteu al carrer, perquè qualsevol persona us pot passar el Covid. Doncs fins aquí el meu vídeo i... bueno, fins aquí el meu àudio i fins a la pròxima. Adéu.
Gràcies, Àlex i Exaran, per la vostra aportació. És un goig comptar amb les opinions de dos vailets tan espavilats que ja es formulen preguntes i sobretot el fet de que les vulguin expressar aquí, a la nostra emissora, a Constantí Ràdio. Gràcies, nois, per divulgar la vostra paraula. Una abraçada i fins la propera. Esther Llaurador, des de Mas Pujols, ens ha fet arribar la seva impressió al respecte. Ella ens diu, referent al salt conduït, que li sembla perfecte i molt raonable, que li agradaria que es fes realitat, diu que ens falta cultura i que hem de lluitar per ella. Si això pot ajudar, endavant. Benvingut sigui. Referent a les vacunes, l'Esther diu que és difícil tot plegat i l'enrenou que s'ha creat en part és degut a la poca i penosa informació que se'ns dona. Canvis d'avui per demà que ho dificulten. La gent hem d'entendre que és una vacuna que s'ha fet en poc temps, de pressa i corrents, sense tenir el temps suficient per comprovar reaccions i efectes secundaris. L'Esther ens demana perdó per l'expressió i ens diu que ella creu que nosaltres som conillets d'Índies. Aquest fet ens provoca angoixa i desconcert, d'aquí el recel a posar-nos la vacuna, tot i que l'Esther té alguns dubtes, dimarts diu que se la posarà. Perquè al cap i a la fi, el tant per cent de persones amb efectes secundaris és molt més baix que el propi efecte del virus. Gràcies, Esther, per la teva aportació. Esperem tot vagi bé i que la propera ens diguis com t'ha anat i quins han estat els resultats. Una abraçada i fins la propera. En Frank Guinart, des de Capellades, ens envia el seu àudio i ens diu, escoltem-lo.
A veure, jo sóc en Frank Guinart, i respecte al salt conduït per temes d'assistir a events culturals, a veure, és que clar, tots els sectors estan patint i tot pot generar controvèrsia, això està claríssim. Jo, com a amant de la cultura, ja estaria totalment a favor de que hi haguessin agents facilitadors perquè la gent pugui anar a veure obres de teatre, dansa, música, etc. No? Jo estic totalment a favor. Ara bé, mentre hi hagi confinament comarcal, doncs és una mica complicat perquè, clar, gent que va a les ciutats importants a veure una obra de teatre o un concert o que sí, i que haurà de saltar de comarca, doncs, moltíssims. Val? Per tant, aquest salt conduït, en tot cas, hauria de ser una mica més generós i que en lloc de parlar de temes o de poder-se aplicar amb la limitació de confinament comarcal que fos a nivell de comunitat autònoma, a nivell de Catalunya, vale? Això respecte al tema dels autoconduïts, però tenen en compte que, esclar, que ha fet la llei feta la trampa i que, esclar, hi hauria d'haver algun mecanisme de control simple, perquè el que no es pot fer és posar un tacòmetre al cotxe i veure el que ha durat una cosa, el temps de desplaçament, sumar-ho i veure si aquesta persona si ha tornat cap a casa seva de seguida, això és impossible, però almenys que hauria d'haver-hi el document de declaració responsable d'assistència a un event cultural i l'entrada corresponent, m'entens? L'entrada corresponent i està, ja sabem que hi haurà gent que agafarà entrades d'un altre i no sé què, i que perquè hi haurà tots els trepitjors evidents, no? Però, bueno, però hauria d'haver-hi almenys una certa traçabilitat en aquest sentit, val? Part d'això també provocarà les enveges normals d'altres sectors, perquè, escolta, però si jo tinc un restaurant de puta mare i jo dic que els venen aquí a sopar i tot controlat, amb l'aforament, amb els taules de 4 en 4 i distància i tota la conya marinera, no? I doncs ja els hi faig, ja els envio un correu electrònic amb el client fent la reserva i que vingui aquí i ja tindrà també una manera de poder anar a assistir a un event gastronòmic, per exemple, ja hi seríem també, no? O sigui que tot això és una mica complicat perquè tot està molt fotut i tothom es buscarà la vida i ens tenim a favorir uns i a protegir els altres i bueno, que no és fàcil, vale? Però si així, jo estic totalment a favor d'un salt conduït a nivell de Catalunya. Respecte al tema de l'enrenou de les vacunes, a veure, el de les vacunes és un tema encara més complex que aquesta història del salt conduït. És molt complex això. Perquè, a veure, el d'AstraZeneca, primer, hem de tenir en compte que darrere de les vacunes hi ha molta política. No tan sols hi ha ciència, sinó que hi ha molta política. I interessos econòmics de les farmacèutiques. ¿Vale? No tan sols hi ha bioquímica i tota la part biològica de les vacunes, no, d'investigació, sinó que hi ha polítics i interessos econòmics. I després tenim AstraZeneca, està Anglaterra, el Brexit, i vull dir que hi ha molta història. ¿Vale? Després, tenint en compte que AstraZeneca és la més barata, és la que interessa a tots els països, podrien només posar aquesta, que és la més barata. Per tant, sempre es mirarà de prioritzar i de veure què el puguin anar col·locant. I l'única cosa que puc dir, independentment de que jo estigui a favor o no de vacunar, és que, a veure, que les estadístiques també manen. Llavors aquí també hi ha aquestes erupcions de drama i de desconfiança, quan, hòstia, mirem qualsevol puto medicament de merda, mirem les contraindicacions i els efectes secundaris. És que ara estem obsessionats amb les vacunes. Escolta, una persona que prengui ibuprofeno, que és el més tonto que hi ha, si em pren continuadament i em pren potser una dosi una mica més alta de lo normal, però bueno, dos o tres ibuprofens al dia durant mesos, pots tenir problemes renals, això està... I doncs ja s'explica els prospectes, no? Doncs hòstia, ara, per exemple, els anticonceptius, en el seu moment l'índex de trombos que causen els anticonceptius és molt i molt, és 100 vegades més gran que els casos que n'hi ha hagut respecte als milions de vacunats, no? Que hi ha hagut per la vacuna d'AstraZeneca. Per tant, a veure, on ens ho mirem tot o no ens mirem res. Vull dir, perquè, esclar, podríem estar parlant aquí de 50.000 compostos que estan a les vacunes i tal, i tota la gent que no en té ni idea i que opina de coses que no en saben, no? I ens fotríem un festival de pors i de unes temences tremendes i tal, per falta de criteri, de coneixement i d'un raonament una mica assenyat. ¿Vale? Per tant, això de les vacunes compta que té molta tela i no es pot parlar com una conversa de verdoleria, de mercat de la boqueria, sinó que s'ha de parlar més, una mica més de seny. No? I després, l'última cosa, per acabar, que no em vull allargar, és que sí que és veritat que això és una vergonya total, que la consellera de Sanitat d'aquí diu una cosa, el Fernando Simón a Dallòs diu una altra. Un dia surt Pedro Sánchez amb la seva cara de Dallòs, de guapo de la pel·lícula, i diu una altra que contradiu el que ha dit el Fernando Simón, o que és una mica fa un viatge. Després et surt l'Agència Europea del Medicament i en diu una altra. I doncs, hòstia, què passa, no? Vull dir, aquí el que hauria d'haver-hi és un criteri, diguem, unificat, a veure, tant si s'encerta com si no s'encerta, però un criteri unificat per no marejar tant a la gent i per no crear aquestes desconfiances, vale? Això és el que hauria d'haver-hi, una mica d'ordre i concerto en el que és l'exposició d'opinió, d'informació que es dona a la gent del carrer, que no en sabem de tot això, que ens creiem tot el que ens expliquen. I això sí que és un escàndol, és vergonyós. I després que això, gairebé d'una setmana per l'altra, es fan enrere d'alguna decisió que prenen, ara no, ara sí, ara aquí, ara allà. Vull dir, això és, la veritat és que és una... La gestió que s'ha fet administrativa i política de tot aquest tema de la vacunació deja mucho que desear, muchísimo, i fa que la gent senti desconfiança. Trobo que això és important. I si l'encerta o no l'encerta és que també estem en un tema totalment nou. També és normal que es tiri una vacuna, en cas que passin coses, que tal, és que això ja, això ja se sabia, m'entens? Ja entrava dintre de totes les possibilitats de tot aquest procés, diguem, d'inici de vacunació. I tot i amb això, ara, els casos són mínims, són molt pocs. Vull dir, jo estava més preocupat abans de començar la vacunació que no pas ara, perquè penso que està... que tampoc ara aquest drama que s'havia fet de les vacunes i després tots els conspiranoics dels collons que deien que portaven nanochips i ens controlarien i ho barrejaven amb el 5G i els chemtrails i fotien una salsa rosa aquesta que té cagues, doncs bueno, a veure, siguem una mica més serios, no? I ja està, aquesta és la meva opinió. Vinga, una abraçada a tothom.
Gràcies, Frank, per la teva aportació. Com bé dius tu, estaria bé que hi haguessin agents, facilitadors, perquè la gent pugui anar a veure cultura, amb mecanismes de control per poder-ho fer eficient. En Frank reconeix que el tema de les vacunes és complexa i que se n'està parlant molt des del desconeixement. Tots som prou conscients que els efectes secundaris estan en gairebé totes les medicacions. Frank comenta que fa falta un criteri unificat per no crear tanta desconfiança a la gent. Gràcies novament per la teva aportació, Frank. Una abraçada i fins la propera. Adela Filbà, des de Mataró, ens envia el seu àudio. Ella s'explica molt bé i ens documenta la seva aportació amb dades actualitzades. Escoltem-la.
El salt conduït cultural. El nou confinament per les pròximes dues setmanes impedirà als espectadors de fora de la regió anar a veure els espectacles que no siguin del lloc on estan confinats. Per aquesta raó, el sector cultural s'ha anat mobilitzant i sobretot la patronal ADECA i el col·lectiu de companyies independents del món de la música, com sales de concerts, de la SAC, i han llançat a la xarxa la campanya Salt Conduït Cultural Ja. El món de l'espectacle reclama aquest document per a poder anar als teatres, concerts i altres sense ser sancionats. Ens sembla del tot adient. Fet que tanta pressió repressiva sobre la cultura no s'aguanta ni per part dels que la porten a terme ni pels que la consumeixen. Seria la manera de pal·liar aquesta mancança de fluïdesa cultural i donar més marge i respir al sector. Seria quelcom semblant al certificat d'autoresponsabilitat que tant he usat fins ara per anar al meu tros de Lleida i que ha funcionat. Tot mirant la documentació, no he tingut cap problema amb els Mossos. Fet que ha alleugerit la meva preocupació a l'hora de decidir si anar-hi o no. Crec que les coses, si es fan amb responsabilitat i cura, totes es poden fer. No cal estar enganxats per veure un espectacle. Com s'ha pogut comprovar fins ara, s'han fet a un distanciament de tot adient i que no provoca cap probabilitat de contagi. I el fet de viatjar no altera aquesta seguretat. Només seria pel tràfic, que seria més dens. Viure i deixar viure. Els que manen de viure viuen molt bé. El problema és que no deixen viure, per l'única raó de que no es pensen de manera intel·ligent les accions que repercutiran a la resta de la població. I el govern, és clar, ha respost de manera negativa. No ho veu del tot prudent. És una imprudència. I s'hi nega. I no és gens estranyar aquesta actitud, donada les característiques d'aquest govern tan opressor i poc pensador. I sobretot, ho aleguen tot a la situació hospitalària. Només els preocupa que la sanitat quedi col·lapsada. No pensen posar-hi més efectius, no? Seria massa arriscat per ells, que cobren un sou tan desorbitat i que empobreix els efectius de reserva per altres afers com la sanitat, que està gairebé sense recursos. I fins ara no s'hi ha fet res. L'única cosa que els preocupa als governamentals, res més. Són moltes les entitats que s'hi apunten a aquest clam, com el món del cinema, el circ, l'espectacle de tota mena, etc. I esperem que siguin escoltats i que els qui manen tinguin una mica de seny. Ara parlaré del desgavell de les vacunes. Primer parlaré una mica del que és una vacuna. N'hi ha de dues classes. Les vacunes ARN baixa, que contenen material del virus, el qual s'introdueix a les nostres cèl·lules per crear la proteïna innòcua que és exclusiva del virus. Un cop copiada, la proteïna destrueix el material genètic de la vacuna i el nostre organisme reconeix la proteïna que no tindria d'estar a l'organisme i que crea linfocits T i B, que són les defenses, i recordaran i combatran, si ens infecten en un futur, tot el que sigui nociu. Les vacunes de vectors contenen una versió modificada d'un altre virus diferent que causa la Covid-19, el qual s'anomena vector viral. Un cop aquest vector està a les nostres cèl·lules, el material genètic els hi dona instruccions per a produir una proteïna que és exclusiva del virus que causa la Covid-19. Amb aquestes instruccions, les cèl·lules en fan còpies i llavors desperten al nostre organisme una resposta per crear linfòcits T i B, que són les defenses, i que serveixen per a recordar com combatre el virus quan arribi. Tant la de Pfizer, BioNTech, la Moderna i l'AstraZeneca necessiten dues dosis, i la de Janssen en Johnson & Johnson només una. Els problemes han sorgit de les reaccions adverses d'algunes persones que fins i tot han arribat a morir. Aleshores, com era previsible amb aquests governamentals que tenim al món de la política mundial, s'han quedat bloquejats. I no ho prevenien pas, això, aquests efectes negatius, i no saben què fer. Uns països com Holanda han parat de posar l'AstraZeneca. Aquí no, apa, ja no ve d'aquí. Diuen que tots els medicaments porten contraindicacions i que els afectats són un tant per cent molt baix. Particularment, penso que el mateix dels que moren del virus. No tots els organismes humans són iguals, com sempre dic. I si se fes un estudi del que s'està fent, o sigui, del que es du a terme, potser sabrien quin sector és el més o menys propens a ser colpit negativament per la vacuna. Sembla ser que les dones que prenen anticonceptius en serien un sector, però com que no s'ha fet, no ho tenen clar del tot, perquè no saben ni quines edats ni quines patologies dels que estan vacunant. És a dir, que es fa sense un seguiment o la babalà. Penso que per estalviar temps i diners a la sanitat, que està tan magra en aquests recursos. Després hi ha el problema de les patents, que depenen dels interessos econòmics de cada país. Les grans quantitats de diners que ha rebut Espanya per investigar sobre el tema, si és que s'ha fet, no ha donat cap resultat. I pensem, bueno, ho veiem sempre als informatius, que entre els millors investigadors del món de la medicina hi ha molts espanyols i catalans. Per què no es treu una vacuna? Doncs per la patent dels nassos. Oi que hi ha una llei que obliga a eliminar aquesta patent en casos tan urgents com l'actual, en la qual afecta tot el món? No es fa. Tant la vacuna Sputnik, CureVac i Novavax estan a l'espera de l'avaluació de la Unió Europea per iniciar la seva distribució a Espanya. O sigui que sempre ha de venir de fora. Es suposa que aniran sortint més vacunes, és clar. Que com que és una bicoca i dona tant, i es tindran de posar segurament cada mig any, cada any, vés a saber, o cada 3 mesos. He escoltat la conversa per TV3 de Joan Ramon Laporte i ell aclareix molt bé totes aquestes qüestions d'una manera neutral i desenfadada. També pensa que s'ha fet d'una manera accelerada i sense controlar els sectors de la població a la qual se li posa la vacuna. Ni les seves patologies, ni les edats, ni les reaccions, res de res. Diu que, molt possiblement, d'aquí un parell d'anys, fins i tot sortirà una vacuna que possiblement no s'hagi ni d'injectar. És a dir, que manca temps, el que dic des d'un principi en altres relats. La pressa mai ha estat bona per res, i menys en temes de salut. De trombosi n'hi ha de dues classes, la cerebral i l'abdominal. No forçosament totes dues causen la mort, però sí que poden deixar seqüeles. Ell també diu que si tu t'has posat la vacuna, el que sigui, i no t'ha causat cap efecte negatiu, que llavors no tinguis por i que et posis la segona. Es suposa que d'alguna manera el senyor treu la por als desconfiats. De totes maneres, ara com ara, no me la penso posar. Avui m'han enviat un missatge i tenia que posar sí o no. He posat no i s'han despasques. Vaig dir que vagin divagant i assajant amb els conills d'Índies. Fins aquí he arribat avui i gràcies per escoltar-me. Adéu-siau.
Gràcies, Adela, per la teva aportació. Realment ho expliques amb molta claredat i de ben segur que ajudarà els nostres oients a clarificar dubtes. Viure i deixar viure, ens diu Adela. Aquesta és una bona premissa. Una abraçada i fins ben aviat. Bé, dir-vos que fa un parell de dies, un dia escàs, com ja sabeu segurament, la vacuna de Janssen, de la de Johnson & Johnson, l'han suspesa també per produir efectes secundaris nocius i ara l'estan estudiant, estan investigant a veure què passa amb aquesta vacuna. Un altre enrenou que se suma també a tots els que de moment aquests dies anem veient. Esperem que tot plegat es clarifiqui i que ens donguin més confiança envers el tema vacunes. Bé, i fins aquí el programa d'avui. Espero l'hagueu gaudit. És un goig el fet de poder compartir les opinions dels nostres convidats que setmanalment li donen veu a la seva paraula. Aquí, a la nostra emissora, a Constantí Ràdio, 97.9 de la FM, des de la Randa Vers, a Frec de Llavi, en l'especial Parlar en temps de Covid. Gràcies a tots i totes per la vostra participació. Gràcies també a Noelia Silvero per acompanyar-me al control. Gràcies als germans Jarreño per la seva música i les seves cançons que travessen fronteres i ens arriben al cor. Jo us espero aquí, el proper dijous, a la Randa Vers, a Frec de Llavi, ja sabeu, a les 8 del vespre i a les 11 de la nit en redifusió. Fins aquí, sigueu feliços, bona setmana, adeu-siau. Hello, my love.